Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Estiu, Estel i música. Cap estiu és del tot estiu si no és amb la música de Ràdio Estel. Cada dia, hores i hores de bona música. Els èxits que mai deixen de ser-ho, les joies que et queden per descobrir, els teus artistes de capçalera, tots t'esperen a la fórmula musical diària de Ràdio Estel. Aquest estiu, hores i hores de la teva música a Ràdio Estel. Cada dia a 7:45 del matí, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 7:45 del matí a Ràdio Estel, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat. L'espiritualitat, la natura i la cultura del Nepal amb el Club Més Amics. El Nepal i el Bhutan t'esperen. Vine amb nosaltres a conèixer els regnes de l'Himàlaia. Del 16 al 25 d'octubre, Nepal i Bhutan amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal? Gràcies per acompanyar-nos en la taula de l'Evangeli un diumenge més amb vostès, encantats de fer-ho, per a comentar les lectures de la missa. Ens acompanyen per a comentar-les mossèn Joan Obach, rector de la parròquia de Sant Oleguer de Barcelona i delegat de Pastoral Sacramental de l'Arquebisbat de Barcelona. Hola, benvingut.
Hola, igualment, gràcies.
Albert Florença, professor de l'Institut Químic de Sarrià i QS, Universitat Ramon Llull. Hola, què tal?
Molt content d'estar aquí, Maria.
I Ramona Valls, professora a la Universitat de Barcelona. Què tal?
Hola, Déu vos guard. Estic molt contenta de que m'hagis convidat.
Encantats de tenir-vos, perquè sense vostès el programa no es podria fer. Per tant, agraïdíssims. Comentarem amb ells la litúrgia d'aquest diumenge, el 20 de durant l'any. Recordem que la producció del programa la porta l'Àlex Alsina. La tècnica avui a les bones mans d'en José Matosas. La presentació i conducció de la tertúlia la fa Maria Marín, qui els està parlant. Benvinguts, ben trobats.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 20 de durant l'any és el llibre del profeta Jeremies i del capítol 38.
En aquells dies, alguns dels principals de Jerusalem digueren al rei:
que Jeremies mori d'una vegada. Aquest home no fa sinó desmoralitzar els guerrers que queden a la ciutat i tots els restants del poble. Aquest home no vol el bé del poble, sinó la seva perdició.
El rei Sedequies els respongué:
està a les vostres mans.
El rei era incapaç de negar-los res. Ells, doncs, prengueren Jeremies i el tiraren a la cisterna de Malquies, fill del rei, situada al pati de la guàrdia. Li baixaren amb unes cordes. A la cisterna no hi havia aigua, sinó fang. Jeremies quedà enfonsat en el fang. Llavors, Abdamelec, un home del palau reial, anà a trobar el rei a la porta de Benjamí i li digué:
rei, senyor meu, no està bé això que aquests homes han fet amb el profeta Jeremies. L'han tirat a la cisterna i ara, que ja no hi ha pa a la ciutat, es morirà allà dintre de fam.
Llavors el rei donà aquest ordre a Abdamelec, el cosita:
emporta't 3 homes i treu de la cisterna el profeta Jeremies abans no es mori. situació crítica del profeta Jeremies en temps del rei Sedequies. Estem parlant del segle V abans de Crist. Jeremies representa el tipus de profeta no acollit com a tal pel seu poble, el que més penes pateix a causa de la paraula que anuncia, però també el profeta que treu de la seva situació límit la força de la seva acció profètica. Admirable. Qui... Lo d'admirable és un comentari personal.
No, però ho és d'admirable. És d'admirable, el profeta és aquest que s'ha fiat de Déu, aquell que s'ha posat a complir la missió que li ha encomanat. Oi, davant d'aquests imperis que han anat caient als segles cinquè i abans de Crist, oi, que Jeremies anava denunciant, si continueu així, tots acabareu com acabareu, no? I això es veu com desmoralitzador del poble. A vegades, quan ens adverteixen, no continuïs per aquest camí, desmoralitza, perquè sembla que el que volem és que defensin els nostres propis criteris. I justament convé que tinguem al voltant nostre profetes, que també ens diguin i ens marquin, que no és fàcil, però saber corregir, deixar-se corregir, i tu, si continues per aquest camí, després... No... Ja sé que passa molt de... Veus? Ja tenia raó jo en això que t'ha passat, aquesta desgràcia. No ens agrada que ens ho diguin, això. Però convé reaccionar a temps. Convé reaccionar a temps.
És que això de ser amic de la veritat o fer caure en la veritat i la denúncia, això és incòmode, Normalment, perseguir la veritat, fins i tot jo diria perseguir l'amor, que és una forma de veritat, porta problemes. Porta problemes, perquè això molesta normalment el poder molesta sobretot a les persones que tenen la dominació, i aleshores, és clar, destorben les persones que denuncien, que persegueixen la veritat, doncs tenen problemes, sí, i malgrat tot són absolutament necessàries.
Jeremies, doncs, és maltractat perquè molestava, perquè era fidel a Déu i perquè deia les veritats. No? I avui dia també hi ha cristians, germans nostres, que pateixen persecució per no renunciar a la seva fe en contextos totalment diferents a la fe cristiana. I n'hi ha molts que pateixen. Ells són fidels a Déu, sabent que obtindran la recompensa.
És important aquesta frase, jo penso, quan denuncien a Jeremies, diuen, aquest home no vol el bé del poble, sinó la seva perdició. I és justament el contrari. Jeremies vol el bé del poble, no la seva perdició, però la tergiversació, i en el nostre món que vivim moltes vegades, el bé i el mal, com queden tergiversats, allò que per uns és bé, per als altres és mal, i allò que per uns és mal, és bé per als altres. Vull dir, portem una confusió a vegades de paraules. O sigui, aquí Jeremies cerca justament que el poble retorni cap a Déu, cap al Déu de l'Aliança, fidel a tota la nissaga de profetes i els profetes que vindran després, però... El que fa la temptació, el que fa el pecat, el que fa el mal, és justament bescanviar aquests criteris. No?
A mi, per exemple, en aquest text m'apareix, per exemple, la Laudato Si, no? L'encíclica sí. Del Papa. No?
A mi també.
Amb l'ecologia, no? Sí. Per tant, se'ns diu, escolta'm, hem de portar una vida més frugal, més senzilla, no tan consumista, perquè el planeta no ho suporta tot. A més, tots els problemes ecològics porten una dosi d'injustícia al costat molt gran. Però, escolta'm, quan dius això, sembla que estiguis esmentant el dimoni, no? Escolta'm, no? Deixar de consumir, tenir una vida més frugal, sembla que així no podrem ser feliços, que vulguem tornar a les cavernes, i no és res d'això, sinó que una vida més senzilla, menys abocada al consum, etcètera, ens portaria a una major profunditat i una vida més plena, per exemple. I avui en dia, clar, molta gent que predica aquesta vida més frugal, més senzilla... més en equilibri amb el planeta i amb els nostres germans, doncs, escolta'm, se li diu que és un ingenu o que les coses no van per aquí, per exemple.
Seria dur, avui dia, imitar Jeremies, nosaltres cristians, com a profetes d'aquest segle XXI?
No és que seria dur, és que cal imitar Jeremies.
Però bé, com seria aquesta duresa?
Clar, aquí? Hem d'estar preparats a no ser políticament correctes.
Mira.
A dir les coses pel seu nom. A cercar, sobretot, l'autenticitat de les paraules. Que siguem honestos de paraula, que correspongui la nostra ment amb el nostre cor. Que mirem una harmonia de vida. Que no cerquem de donar una imatge d'allò que no som. O sigui, de ser autèntics, de ser realment aquells que som criats a fer. A ser.
Diguem, el que ha dit el Papa, a l'encíclica, sí. Laudato si.
Sí.
Ah, sí.
Aquí veiem, el, aquest personatge estrany, oi? Abdemelech, oi?
Abdemelech.
Que justament és etíop, és de cosita, vull dir, és d'Etiopia. O sí. Sigui que no pertany al poble de l'Aliança. I aquest és el que recorda el rei de dir, escolta, això que acabo de fer amb Jeremies no és bo. O sigui, ha hagut de venir un de fora per recordar-li al rei que això que acabeu de fer ja repeteix la història del mateix Josep. Us en recordeu? El fill de Jacob, quan també el van llençar a la cisterna. Doncs segles després torna a repetir-se la història una altra vegada.
I després també em fa molta gràcia aquesta postura del rei. Està a les vostres mans, jo no dic ni sí ni no, feu el que creieu, i d'aquesta manera sembla que la meva consciència estigui lliure, no? Això, si em permeteu, una anècdota molt... molt ràpida, un dels científics que va dirigir tota la fabricació de la bomba atòmica, en Robert Oppenheimer, els científics, quan van veure doncs, que els nazis no disposaven de la bomba, li van dir, aturem això, aturem la bomba, etc etc, perquè millor que l'home no tingui aquesta arma, no? I ell va dir, bueno, no patiu perquè no tenim cap responsabilitat, nosaltres només fem la bomba, no la llancem. Aleshores, és treure'ns de sobre les responsabilitats que cadascú tenim.
I es va quedar tan
vegades.
Tranquil, no?
I no es va quedar tan tranquil.
Què va fer després?
Posteriorment, quan li van encarregar la bomba d'hidrogen, ja es va negar i sempre va tenir un remordiment i un mal de consciència d'allò. Molt interessant, la biografia d'Oppenheimer.
Continuem endavant. Ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta als cristians hebreus i del capítol 12.
Germans, envoltats d'un núvol tan gran de testimonis que ens ensenyen com hem de viure la fe, alliberem-nos de tot impediment i del pecat que amb tanta facilitat ens lliga i, sense cansar-nos-en, llancem-nos a córrer en la prova que ens ha estat proposada. Tinguem la mirada fixa en Jesús, que ha obert el camí de la fe i el du a terme. Ell, per arribar a la felicitat que li era proposada, acceptà el suplici de la creu, no fent cas de la vergonya que havia de passar. Així s'assegué a la dreta del tron de Déu. Tingueu present aquell que aguantà un atac tan dur contra la seva persona de part dels pecadors. Així no us deixareu abatre, cansats de resistir. En la vostra lluita contra el pecat, encara no us hi heu enfrontat fins a vessar la sang.
Continuació del text de diumenge passat. Ve a dir-nos que els nostres avantpassats en la fe ens acompanyen en el nostre caminar vers la meta. Ens acompanyen a perseverar i a acabar amb la cursa de la fe. Bé, doncs també són actuals aquestes paraules. Qui vol començar a comentar-les? Mossèn Joan?
Bueno, no ens pot sorprendre aquestes paraules tan fortes de Sant Pau, no? O sigui, realment, córrer en la nostra vida, oi, com si fos una meta que tenim al final, no val la pena, no val a perdre, oi? La setmana passada quan sentíem el passat dia 15, que presentíem això de que la vida és curta i tot això, que ens porta una sessió de molt curta fent les coses, ens cal córrer, que no vol dir anar estressats, però que no va a la badà, i cal tenir aquesta mirada posada en Jesús. Ell és el nostre referent, és el nostre horitzó, que cal caminar per anar creixent en la fe.
Com diu vostè, proposa fixar els ulls en Jesús, perquè l'única fe que és vàlida és la fe de Jesús, que ens porta a la plenitud. Jesús va haver de patir la creu, però ara seu a la dreta del Pare. Sí. Penso que es tracta de despendre's de tot allò innecessari pel camí de la fe. Una miqueta relacionaria amb el que dèiem abans de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc, que ens ensenya un camí.
Aquí hi ha una qüestió, i perdoneu, però clar, me'n vaig cap a l'espiritualitat ignasiana, no pot ser d'una altra manera, no? Venint d'una institució dels jesuïtes. Però aquí es posa de manifest en Jesús que l'amor al Pare era tan intens que tota la resta de la seva vida la posa en referència, o sigui, la sotmet a aquest amor de Déu. És a dir, aquell text d'Ignasi on diu no desitjar vida més llarga que curta, ni més riquesa que pobresa, etc. És a dir, aquí Jesús posa al servei de l'amor tan profund del Pare que sent cap a ell i cap a la humanitat, posa tota la resta i, per tant, accepta aquest moment tan dur, que és anar cap a la creu, cap al suplici de la creu, no? Però perquè hi ha quelcom que és molt més gran, i per tant tota la resta de coses esdevenen secundàries enfront d'aquell amor tan profund, no? Això que és aquesta santa indiferència. Indiferència que no vol dir passotisme, no, sinó sí. De dir, no, ho poso tot al servei de l'amor.
Sí, sí, Déu, no, a veure, jo, per exemple, jo quan em trobo amb persones, i vosaltres també, segurament, i familiars, o feligresos, i d'altres persones que pateixen ja de no a una edat molt avançada, sinó fins i tot abans, pateixen, ja recentment, he tingut la desgràcia o la tristesa d'un pare de 50 anys amb tres fills, doncs, que ha mort de manera molt sorpresiva i tot això, doncs, parlant amb la seva esposa, com hem d'acceptar aquest dolor? Realment és just que hagin de patir d'aquesta manera? Evidentment, aquí no és qüestió de justícia, no. Aquí és una qüestió de com hem d'acceptar la nostra actitud davant d'aquest sofriment. I qui ha patit per nosaltres? Justament Crist, que ha assumit aquest patiment de manera voluntària, ell, agafant la creu, per ajudar-nos a tots aquells que portem la creu a que sigui més suau i, sobretot, a que trobi sentit aquest dolor.
A mi em fa pensar en la lectura anterior, la de Jeremies, que per Jeremies la veritat esdevé allò més gran i posa també la seva vida en perill per ajudar a que la veritat s'imposi i la puguin escoltar els altres, no? És a dir, aquesta idea de donar sentit és fonamental per sentir-nos indiferents i posar-nos al servei del
regne. Sí, sí, sí. I realment, perdó, Ramon, que anaves a parlar, però que el cristianisme que veu clarament que no és cap teoria. El cristianisme no és ni remeis pràctics o en unes receptes, sinó que és una persona. I aquesta persona és la que ens indica el camí.
Clar, Déu és qui ens acompanya, ens defensa, cerca el nostre bé. Nosaltres podem queixar-nos de moltes coses, però mai no podem dir que estem sols, perquè no és cert. Dins de cadascú, en el més pregon del nostre ésser, hi ha Déu, el nostre Salvador. Esteu d'acord, no?
Home, no t'ho diràs, no hem d'estar d'acord amb una persona que, amb tanta experiència com la que tens tu, oi? I que ens parles d'aquesta manera, oi? Que tan clar.
Doncs hauríem de continuar endavant, escoltant ja l'Evangeli, que és de Sant Lluc aquest diumenge, del capítol 12, però abans aprofitem, que seria l'espai que teníem reservat, per recordar als oients que estem fent la tertúlia comentant aquestes lectures del diumenge 20 de durant l'any, litúrgicament parlant, amb mossèn Joan Obac, rector de la parròquia de Sant Oleguer de Barcelona i delegat de Pastoral Sacramental de l'Arquebisbat de Barcelona, amb l'Albert Florença, professor de l'Institut Químic de Sarrià i QS, Universitat Ramon Llull, i amb la Ramona Valls, professora a la Universitat de Barcelona. Ara sí, l'Evangeli, com hem dit, de Sant Lluc i del capítol 12.
En aquell temps, Jesús deia als seus deixebles:
he vingut a calar foc a la terra. Com voldria ja veure-la cremar? He de passar la prova d'un baptisme. Com em sento el cor oprimit fins que no l'hauré passada? Us penseu que he vingut a portar la pau a la terra? Us asseguro que no. És la divisió el que he vingut a portar. Des d'ara, dins una mateixa casa n'hi haurà 5 de dividits, 3 contra 2 i 2 contra 3. El pare renyirà amb el fill i el fill amb el pare. La mare renyirà amb la filla i la filla amb la mare. La sogra renyirà amb la nora i la nora amb la sogra. Deia també a la gent: quan veieu sortir un núvol a ponent, dieu tot seguit: ja ve la pluja. I efectivament la pluja arriba. I quan el vent bufa del sud, dieu: farà calor. I en fa. Ara no endevineu quins moments esteu vivint? Per què no judiqueu vosaltres mateixos què heu de fer?
Jesús parla de la seva missió com d'un foc que ha vingut a calar a la terra. Sorprèn que Jesús digui que no ha vingut a portar la pau. Més d'un s'escandalitzarà, suposem. Es desconcerta una mica aquestes paraules? Fereixen els nostres sentimentalismes?
Home, mira, no. I si em permeteu, començaré una mica així escandalós. Això ho explico també a vegades a les classes. El conflicte no és dolent. El conflicte és bo. Dir que no
Per exemple, crear un conflicte no és gens dolent. Per exemple, imaginem-nos que algú ens està trepitjant i saps que si li dius és possible que s'ofengui. Però tu li has de dir, escolta'm, m'està trepitjant i em fa mal, sisplau, podria treure el peu d'aquí. Escolta'm, el conflicte no és dolent. Les formes de resoldre'l poden ser dolentes, però el conflicte fa avançar. Dir no és la manera que tenim d'avançar. Escolta'm, Jeremies diu la veritat i té problemes. Oh, esclar, és que vostè està creant un conflicte. O, esclar, és que parlo dels oprimits o parlo a favor del poble. Escolta'm, no, no, crear conflictes no és dolent. Ara sí, hem de tenir molta cura amb les formes de resoldre els conflictes, que aquí és quan els problemes poden haver. I, escolta'm, a la Ramona li dic una cosa, ara una persona que és... que no sap d'educació com sap ella, però sempre he pensat que l'educació és conflicte. I quan en educació no hi ha conflicte, vol dir que alguna cosa ens està fallant. A veure si és veritat o no. A veure què em diu.
Intentem resoldre.
Intentem resoldre, però han d'haver-hi, no?
Ramona, per al·lusions, a part d'intentem resoldre, què li podria dir? Perquè veig que l'Albert té alguna mica de problema. A veure si li podem ajudar a resoldre. Què li
jo
sembla a vostè?
Jo penso que ens cal acceptar el missatge de la persona que ho fa, doncs, amb sinceritat, amb responsabilitat. I aquí hi ha, doncs, aquest diàleg, aquesta entesa, que ha de ser sempre amb un llenguatge equilibrat, jo diria, Albert.
Oh, i tant.
Com a professionals que som.
Sí, sí, però el conflicte a mi em sembla bé. A mi em sembla bé, eh? Repeteixo, perquè si no, escolta'm, les injustícies continuarien, els abusos seguirien de la mateixa manera, i moltes vegades la gent s'ha de revoltar i dir, escolta'm, fins aquí hem arribat. Ara, això sí, pacíficament, parlem, diem, etcètera, etcètera, però la veritat s'ha de manifestar. L'amor ha de prevalèixer davant del mal. I això, a vegades, doncs, porta al conflicte.
Sí, això recorda aquelles paraules del papa Francesc que va dirigir a la joventut, no?, en una trobada mundial,
sí,
que els
sí.
Deia provocat lío, que hi ha lío. Sí. O sigui, Jesucrist no ha vingut a marejar-nos, però sí a posar-nos en conflicte amb nosaltres mateixos i amb aquell i amb el món que ens envolta, és tot que ens envolta, tant el que és la realitat, la creació, com el que són les persones que tenim al nostre voltant. De no caure en la comoditat. El foc ve a brusar-nos, el foc ve justament a purificar. A purificar. El foc recorda tantes imatges bíbliques, eh? O sigui, recordem l'esbarzer que cremava, recordem també els sacerdots que immolaven víctimes en foc per oferir-les. El Jesús fa servir també l'imatge del foc amb el seu propi baptisme. O sigui, que un foc purificador, que lluny del foc només com un ritu, ve a ser allò que ve a cremar en nosaltres tot allò que ens obstaculitza per caminar cap a Déu, eh? I aquestes divisions que es poden crear entre nosaltres, si són divisions en favor de la veritat, beneïdes aquestes divisions, perquè ens esperonen en no caure en allò. Jesús ha vingut per crear una nova comunitat, una nova humanitat. Per tant, per cremar l'antiga humanitat, allò de caure en sentimentalismes, de caure realment en estar ben a gust els uns als altres i despreocupar-nos realment de allò que és essencial, no? I aquest és el foc que realment ens ha de purificar.
Sí, és que jo fins i tot penso que el conflicte és camí cap a la pau, moltes vegades. Precisament els conflictes que no es manifesten, les injustícies que queden tapades, són llavors d'odi, són llavors de rancúnia. I precisament quan es manifesten els conflictes poden ser resolts i, per tant, jo penso que són camins de pau. I jo diria encara més, és que l'Església ha de tenir un punt de conflictiva. M'explicaré per què. És a dir, el bon pastor, escolta'm, només que hi hagi una ovella que s'hagi perdut, s'abandona la resta i se'n va allà. Només que una persona estigui patint injustícia a la terra, l'Església ha de denunciar-ho. I el Crist ho denunciaria, perquè tots som fills seus. Per tant, moltes vegades, davant d'unes ètiques utilitaristes que diuen, bueno, però som molts els que estem bé, només hi ha pocs que estiguin malament, l'Església vetllarà pel pobre, vetllarà pel que ho estigui passant malament, ni que sigui un de sol en la comunitat. I en aquest sentit, l'Església podríem dir, home, és conflictiva perquè denunciarà sempre, doncs, el patiment o denunciarà la injustícia. O hauria de ser així.
I estan d'acord?
Sí, sí.
El tema del conflicte, perquè més aviat sembla que els conflictes volen aparcar. No, no, no en parlem, no ens amoïnem, deixem-ho així, no li diguis que s'ofendrà, no li diguis que potser no et parla. És que ens movem amb... Siguem realistes, ens movem en aquest àmbit.
Exacte, exacte.
A veure,
exacte.
Aquesta és la realitat. Després podem posar flors i tot el que vulgueu.
Jo penso en aquestes senyores ja grans que, quan arriba el dissabte, el diumenge, doncs els fills les prenen perquè se les porten a la casa del cap de setmana o a l'estiu, i aleshores ve el conflicte, perquè aleshores la mare, acostuma a ser la mare, oi, gran, i diu, bueno, és que jo hauria d'anar a missa el diumenge, ja sé que vosaltres no hi aneu, o no teniu aquest d'allò, i què he de fer? Aleshores, a vegades, per evitar el conflicte, no diuen res.
Clar.
O també ens passa entre els amics, oi, que anem d'excursió, oi, i sobretot ara a l'estiu, que ho fem més, i arriba, clar, el diumenge, bueno, esclar, és que ara no els hi faré amb aquests amics, no els hi arruinaré la festa, i ara diré que he d'anar a missa el diumenge, mira, pues mira, per un dia que no vagi a missa, fem això. Per evitar conflicte, anem refredant la fe. I per això necessitem el foc. Necessitem el foc i de poder dir, mira, escolta, jo vaig a missa. Us animeu a venir o us podeu arreglar el vostre horari perquè jo pugui anar? I aleshores, mira, de cercar i de no renunciar a allò que és veritat.
O, per exemple, no, el papa Francesc amb els immigrants, no? Com denuncia el poc cor que tenim i lo poc obertes que estan les nostres societats a acollir persones que estan fugint de la injustícia i del mal. I com dirigim la mirada cap a un altre costat, no? Un poco aguafiestes. Sí. Doncs sí, doncs cal crear conflicte per les persones que estan patint, certament, no? I que la mateixa aigua que banya les platges on estarem nosaltres és la que fa també de tomba de molts d'ells, no?
Exacte, i cal que els cristians també siguem capaços de... També contra els nostres governants, en el sentit, no d'anar contra els governants, però en el sentit de dir, quan es fan lleis o s'anuncien decrets o el que sigui, que són contraris a la mateixa vida o al mateix sentit evangèlic de la vida, nosaltres cal que ens hi posicionem i que lluitem i que no ens quedem asseguts a braços creuats, tot el contrari, sí. I defensar pel bé. Com feia Jeremies, pel bé del poble,
Sí, que ens hem d'alliberar de pors. Exacte. I d'angoixes que de vegades tenim, no? Enfrontant-nos a la vida des de la fe. Sí. En un Déu propi.
Perquè en el fons, realment el que ve a dividir és el pecat. El maligne, oi? El diable ve a dividir i nosaltres cal que lluitem contra això. La divisió què és? La meva voluntat i la voluntat de Déu. I és això el que Jesús ha vingut a trencar. Perquè nosaltres puguem justament ajustar-nos a que es faci no la meva voluntat, sinó la vostra.
I un altre aspecte, si em permeteu, que apareix aquí, també és el del discerniment. No? Vosaltres sabeu endevinar el temps per l'aspecte de la terra i el cel. Diu, escolta'm, i del món, què és el que hem de fer? Doncs també hem d'estar atents a això, al discerniment. Llegir els temps, no buscar fórmules passades de temps passats, sinó renovar-nos i pensar en la realitat en la que ens trobem noves fórmules, en primer lloc, per predicar, per exemple, l'Evangeli, però també per assumir i per agafar i intentar respondre als problemes que se'ns plantegen actualment. I això és quelcom que hem de fer nosaltres, els homes, no? I aquí també, no? No aneu enrere, no us amagueu, no? Sabeu endevinar el temps per respecte de la terra i el cel, doncs també en aquests moments feu-lo.
Per això cal invocar sovint l'Esperit Sant. I li diu, per què no judiqueu vosaltres mateixos què heu de fer? O sigui, jo em poso sempre en situació en sintonia amb l'Esperit Sant, perquè realment ell em guia, i jo li demano ajuda'm per fer això, que jo sàpiga no fer la meva voluntat, sinó allò que realment em cal fer, tant amb el meu marit, amb la meva esposa, amb els meus fills, amb el meu treball, amb totes les activitats de la meva vida. Doncs que sempre puguem encertar.
Bueno, Maria, ja has vist que hem estat...
Molt bé.
Canyeros, que
sí,
diuen.
Sí, molt bé, ho han fet molt bé. Doncs els convido perquè vinguin diumenge vinent. Ho accepten?
Gràcies.
Fet.
Doncs gràcies, Ramon Avalls.
Gràcies.
Gràcies, Albert Florença.
A vostès.
Gràcies, mossèn Joan Obac.
Igualment.
També gràcies al José Matosas, que ha fet possible la part tècnica del programa. I, com no, gràcies a vostès, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli, per sintonitzar-nos diumenge rere diumenge. Ja saben que els esperem aquí en la sintonia de Ràdio Estel, diumenge vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.